Duros a quatre pessetes.
Doncs continuem el Duros a quatre pessetes a COPE Catalunya i Andorra. Aquesta setmana l'empresa Airbnb, que ja saben que es dedica a llogar pisos, habitacions a turistes, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona limitar els anuncis que publica a Ciutat Vella a una única persona per pis. El consistori ha respost que és literalment una presa de pèl, perquè molts d'aquests anuncis són de pisos que no tenen una llicència turística. Airbnb diu que gran part dels seus anuncis són de particulars, que el que fan és participar en el que s'anomena economia col·laborativa. Anem a parlar, doncs, de què tipus d'economia i de com es pot legislar. Saludem el Gerard Costa, que és professor del Departament de Màrqueting d'ESADE. Gerard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem, si et sembla, definint ben bé què és això d'economia col·laborativa, perquè últimament es parla molt i hi ha persones que encara no acaben de tenir clar. Què és l'economia col·laborativa?
Quasi ningú ho té clar.
De fet, és nova, no? Aquest tipus d'economia sí, acaba d'aparèixer fa 2 o 3 anys.
Sí. A veure, apareixer així a nivell rellevant per nosaltres, sí. La base és relativament senzilla, és a dir, fa uns anys apareixen persones que diuen, escolta'm, jo tinc algo que no utilitzo plenament i que ho poso en lloguer. Això pot ser el sofà de casa meva, algú haurà sentit parlar dels americans dient vine a dormir al sofà de casa. Això pot ser que jo tinc un cotxe que no faig servir a la tarda i que puc repartir pizzas. Uh-huh. Això pot ser qualsevol tipus de bé que jo, diguem, llogo. Uh-huh. Clar, aquest llogar ja s'ha fet sempre, deixar als veïns les coses. Però, esclar, si li fico una plataforma d'internet pel mig, el que m'ajuda és que tinc milions de persones que poden estar interessats en veure-ho. Uh-huh. Això és la base de l'economia col·laborativa, que vol dir col·laborar amb algú generant una activitat econòmica, és aquest famós, el que en anglès en diem el peer-to-peer, jo tracto amb persones, i això a la gent li ha agradat molt.
Mm-hmm. Sempre estem parlant molt de diners, a canvi de que jo et deixo el meu sofà, et pago X diners.
A casa meva i em dones uns diners. Jo et faig una entrega d'una cosa que no pots anar a buscar a la botiga amb la meva moto i em dones uns diners. Mm-hmm. Això ha agradat molt. És a dir, el ser humà això ho ha rebut molt bé. I ho ha rebut molt bé analitzant el que hi ha darrere. És a dir, escolti, és que això no és legal. Ah, bueno, però és que m'és igual. És a dir, és que això no li donem cap garantia. Ja, però és que, escolti, les garanties m'és igual. Si hi ha una web d'internet on la gent diu que aquests pisos estan bé i tal, escolti, ja hi aniré. I aleshores ha sigut tal el creixement d'això que va començar a nivell anecdòtic que el que han aparegut són empreses enormes al darrere que s'han quedat amb aquestes plataformes d'internet i estem parlant dels famosos Airbnb, Uber, etc.
I per què ha triomfat tant? Com a expert en màrqueting, què ens ofereixen? Perquè, clar, fins fa 10 anys ens diuen, mira, te'n vas a casa d'algú allà a dormir un parell de dies, i home, jo prefereixo un hotel, no? Que no sé com... I si m'entraran, i si no m'entraran? Per què ha triomfat tant?
Jo crec que exactament la frase que dius tu, no? És a dir, ens sorprèn que una cosa que té menys garanties i que no sabem qui és, ens en fiem. I ens en fiem per moltes coses, Si ens parem a analitzar-ho, és que jo demano que l'oient ho analitzi no sentint-se implicat, I mirem-ho allò entenent el fenomen. Per un costat, el ciutadà diu, escolta'm, és que jo pagar per coses tan cares, jo no vull. Mm-hmm. És a dir, s'ha cregut la història, jo no mai dic que sigui veritat o no, però s'ha cregut la història de... Hi ha un tio que em diu que em portarà amb el cotxe fins a Manresa i, escolta'm, això no és un taxi regulat ni res, però és que, clar, és que les coses són molt cares avui en dia. Mm-hmm. O me'n vaig a Roma 2 dies, hòstia, és que els hotels, tu, pugen un d'això, no? Pugen un fotimer de diners. Això per un costat. Per l'altre costat, el que han sortit són aquestes empreses que fan tan bé això de les recomanacions. Mm-hmm. Home, no hi ha cap garantia. Doncs clar, hi ha 500 persones que han anat a aquest pis a París i que diuen que és fascinant, encantador, no sé què. És a dir, tinc una cosa més barata, però a més la tinc amb un tipus de garanties diferents. I el tercer fenomen, que segurament va lligat a aquesta certa terratrèmol social que vivim aquesta generació, és el dir, home, és que l'Estat em carga tants impostos per tantes coses... que, escolti, és que no cal que sigui una cadena d'hotels. O és que aquest apartament on vostè va no té sortida d'incendis. És Clar, quan un ciutadà diu això de la sortida d'incendis o això de la garantia d'un taxi oficial, jo ja entenc de què va, però escolti, miri, puc viure sense això? Clar, tot el model econòmic trontolla d'aquí que tingui tan difícil solució.
Des de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, des de la Generalitat també, des de la Comissió Europea, se seran estudiant fórmules per regular aquesta economia col·laborativa que s'anomena. Serà possible regular-la d'alguna manera? De fet, Airbnb, diuen, almenys diuen que volen ser regulats. O és també màrqueting, això de dir... volem...
No m'agrada el to, que ho dic.
No?
A veure, el que hem d'entendre és que darrere d'aquesta paraula, no? O sigui, el que estem veient són tiets, tietes, germans que mai havien comprat aquestes coses i de repente ho comencen a comprar, no? Clar, el que hi ha darrere són coses molt diverses. És a dir, els que segueixen sent puristes de que, no, però si jo li venc la meva habitació i no hi ha cap empresa pel mig, o sigui, hi ha molts idealistes i gent que de bona fe segueixen pensant que ells només lloguen la seva habitació 10 dies l'any. I al costat d'això hi ha grans multinacionals.
Clar.
Ningú vol estar fora de la llei. És a dir, totes aquestes empreses o particulars, o sigui, no tindrien cap problema en acceptar una llei que no els hi trenqui el model. Acabarà havent-hi una regulació? Bueno, jo crec que la frase aquella castellana de poner cercos al campo, no? És a dir, acabarà havent-hi regulació que ho faci, perquè és que als consumidors ens ha agradat tant aquesta idea que d'una manera o altra ho seguirem comprant. Si no és Airbnb, serà a través d'una web nova, petita. Aleshores, acabarà havent-hi regulació. Ara, és una regulació molt difícil per un dels punts que deia abans, perquè sense voler ser massa crític, clar, l'Estat està tan implicat amb totes les taxes i impostos que guanya amb tots aquests serveis de taxis, d'hotels i tal, que de sobte renunciar a això li és un problema. I ara posem-nos amb la pell del taxista. És a dir, segur que el taxista està lluitant contra la modernitat. Però, escolti, jo vaig pagar una llicència que em dona dret exclusiu a fer aquest servei. Aleshores, acabarà havent-hi una legislació i ara Barcelona se l'està mirant tothom amb el tema aquest d'Airbnb.
Tenim aquesta proposta que ha llançat Airbnb, en la qual, per exemple, doncs, comença amb Ciutat Vella, només podrà haver-hi un anunci per persona, és a dir, jo només puc llogar al meu pis, el que passa és que després també, clar, jo puc crear-me diversos perfils, no?
Sí.
Aquí feta la llei, feta la trampa.
Estarem així durant anys, Jo crec que s'ha d'entendre la situació. Mira, Barcelona, amb aquest tema, torna a ser una ciutat única en el món. Si és per bo o és per dolent, que ho digui l'oient. Però l'única ciutat del món on li han posat una multa en sèrio a Airbnb és Barcelona. I això ho creguem o no, doncs clar, aquesta empresa li preocupa, perquè o ho arreglarà d'alguna manera, o deixarà això obert i altres ciutats del món començaran a fer el mateix.
Clar. La part no pot deixar obert a Barcelona perquè és un dels seus principals mercats, no?
Evidentment. Però mira, escolta, si la multa només quedés aquí, escolta, deixo Barcelona i ja està. Clar, el problema és que les altres ciutats...
Agafaran l'exemple, no?, i s'extendrà les multes per totes les ciutats.
I el que hi ha darrere, o sigui, tothom té raó, perquè evidentment el que hi ha darrere és un model que agrada al consumidor, però hi ha un model portat a un cert abús, on no només hi ha persones, sinó que també hi ha grans empreses que venen. I ara entrarem en una negociació, és a dir, Airbnb ofereix una mica, l'Ajuntament li dirà que ni parlar-ne, oferirà una mica més, i hauran d'acabar trobant una solució, segur.
Jo buscant per internet he trobat, crec que és el cas d'Amsterdam, que potser és la solució, buscant, que Barcelona pot acabar aquest punt mig, i és que només es pot llogar al pis si tu estàs empadronat en aquest pis, amb la qual ja el límit s'acota, no? Una persona no pot crear-se diversos perfils perquè t'obliguen a que estigui aquí pis, siguis tu el que estiguis empadronat.
Clar, és a dir, anirem a regular que només ho pugui fer un número de nits a l'any, perquè que sigui una cosa que realment sigui que em queda buida, que només pugui ser si és meu, que només em pugui fer un o dos. Però, esclar, pensem que en aquests moments hi ha grans empreses hoteleres que tenen edificis sencers d'apartaments posats en lloguer a través d'Airbnb. O hi ha empreses que tenen 200 cotxes funcionant amb
Uber.
Amb Uber, amb ciutadans que fan veure que és seu. És a dir, a la que comencem a regular-ho molt, tornaran a aparèixer empreses que diran que, bueno, que ells acaben de fer una inversió, no? Però segurament sí, tens tota la raó, eh? Anirem a un model, home, és un model centreeuropeu, no?, que són la gent més sensata, de dir, no, no ho podré frenar, la gent està contenta, haig de respectar els hotels, per tant, limitem-ho amb lo possible a una activitat personal. Que no ens enganyem, eh? Nosaltres vam fer un estudi ara fa un any. O sigui, la majoria de pisos que hi ha, per exemple, a Espanya, són de gent que el posen en lloguer. No és que aquí darrere hi hagi 300 empreses que dominen el món.
La majoria són particulars.
Són particulars, que ho fan per treure's un sobresou, que paguen el seu IRPF sobre això que regulen. I que tots ho podem entendre, doncs tenim un cotxe, o un pis, o un apartament, o tenim alguna cosa, que comencem a pensar... Bueno, esclar, vull dir, és que la gent cada cop vol comprar menys, doncs saps què? Deixem-ho posar en lloguer.
Doncs queda dit, anirem, estarem atents, perquè és una economia, és un tipus de servei que està en boca de tothom, però és que s'ha de trobar una solució. Tenim aquest estiu ara per davant, a veure què passa, i a veure com va evolucionant. Gerard Costa, professor del Departament de Màrqueting de SADE, gràcies per atendre'ns la trucada, i està molt interessant perquè hem après molt sobre economia col·laborativa, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.